Són les 9 i 5 minuts, enfilem la darrera hora d'aquest pla B de Ràdio 4. Estava pensant que, efectivament, avui és un dia en el que hem d'anar acomiadant els col·laboradors, col·laboradores del nostre programa fins al setembre. Hola, Pepe.
Què tal?
Això tu?
Jo bé.
Estàs bé, no?
No paro.
No pares.
Amb una edat impossible, sí. Però bueno.
Sí, però no pares i tens ganes de parar menys, perquè fa un moment, jo he assistit a un moment en el qual t'acabes d'apuntar a un viatge a la Índia, no?
Bueno, és que ja era hora d'acabar ja a la Índia amb molts anys de retard.
No has anat a la Índia encara.
Amb el pare de l'Alexis solia anar-hi i no vam anar. Ja. Ell va anar després, però en el moment que teníem que anar... No vam anar.
Espera, l'Alexi Racionero, estem fent un poti-poti.
No vam anar ningú, cap dels dos.
Deixa'm que faci bé això, perquè clar, jo ja entenc que aquesta és una xerrada molt guai, però la gent a casa no sap ben bé qui parla, en què moment. El Pepe Ribas s'ha amb vostès, col·laborador de tots els dijous aquí al programa. Alexi Racionero, què tal? Bona nit, Alexis.
Hola, bona nit.
Que no ve amb el Pepe Ribas, malgrat una vegada sí va venir amb el Pepe Ribas.
Sí, sí. Eh?
L'Alexi Racionero ve per moltes raons, perquè podríem parlar amb ell d'una gran quantitat de llibres que ha fet... al llarg dels últims anys. Podríem parlar de ioga, segurament una mica parlem de ioga, parlem de meditació. Podríem parlar del món de les arts, en el sentit en el que va ser profe de l'ESCAC durant molts anys, però ara té un llibre que és que ens va molt bé. El arte de no complicar-se la vida. És tot un art, això, Alexis?
Pues sí.
Pues sí.
Però jo avui, que sempre presento aquí...
Espera un moment, Pepe.
Ah, pardon.
Espera un moment.
I ara...
No, ell avui ve revolucionat.
Sí, ja el veig.
Li has parlat de lo de la Índia,
ja.
I ja li has canviat tota la cosa, ja. De fer. Avui el Pepe, ara sí, avui el Pepe ens ha portat un senyor que jo estic flipant. Ho dic de debò perquè si alguna cosa és una persona absolutament autèntica. Explica'ns qui és Pau Guinart, Pepe.
Pues Pau Guinart, jo el vaig conèixer... Jo penso que a la sala se la va dar un burro. Perquè quan era molt jove volia trencar amb una carrera de dret que no li agradava, una Barcelona que tampoc li agradava. Ell és de l'Escala, i a més és de l'Escala, de l'Escala, de l'Escala, amb els besavis de l'Escala, o que estaven a l'Escala, posant motors a les vaixells, a les barques de pesca, i, bueno, va donar la volta en burro perquè era una forma de Catalunya, perquè era una forma de sortir.
Sí, va donar la volta. Espera, que ho dius molt ràpid i la gent això no ho entén. Que ha donat la volta a Catalunya en burro.
Sí, però quan tenia 21, 22 anys i ho va escriure a la revista que nosaltres fèiem després d'haver deixat a l'Ajo Blanco,
sí.
Que era l'Empordà Guia.
Yeah.
I escrivia de puta mare.
Deixa'm, tindrem molta estona per parlar amb calma. Pau Guinart, com estàs? Bona nit, Pau.
Molt bé.
Que la primera cosa que diguin d'un és ha donat la volta amb burro a Catalunya, deixa'm dir-te que és una entrada, si més no especial, no? Si més no cridanera. No?
Sí, bueno, em porto tota la vida escoltant això i ja m'he acostumat. El que passa és que he viscut molt de temps fora i... Estant a fora ningú sap, però quan torno aquí sí que sempre em persegueix aquesta llegenda. Recordo una vegada que estava a Girona, que vaig sortir de festa i hi havia una cua molt llarga en una discoteca i un porter em va veure i em va dir tu vine, entra cap a dins, que tu vas fer la volta que tenia un burro i sempre seràs el que va fer la volta que tenia un burro.
Que bo.
Això em perseguirà tota la vida, faci el que faci.
Però és una de les coses que ha fet, que insisteixo, no es perdin aquesta entrevista d'aquí una estona, perquè és que alguna cosa ha fet el Pau, són qüestions dignes de ser explicades i a més molt interessants, més enllà d'aquesta història, és l'autor del primer estudi sobre la petjada de Nietzsche a Dalí. Després en parlarem de tota la qüestió perquè és realment interessantíssim. Alexi Racionero, em fa molta gràcia perquè has escrit un llibre que es diu L'arte de no complicar-se la vida, però clar, un es posa a mirar la teva biografia, has fet de tot, fas de tot,
sí.
Tu et compliques molt la vida, no?
Per això escric d'això. O sigui, és aquella història de que al final un escriu del que viu, no? O intentes pues, que això, que hi hagi una connexió entre el que escrius i l'obra, no? És com, pues, no sé, quan em vaig posar a escriure sobre filosofia oriental, que tenia pues, la cosa que podia venir del meu pare i de la meva mare, pues, de seguida el que vaig veure, que per això venia allò d'Índia, que el Pepe deia, no, i Luis, i no sé què, pues, el meu pare va estudiar molt, però va viatjar poc.
Ja.
va anar a la Xina al final de tot, va anar a la Índia molt, molt al final de tot i es va cagar amb tot i va dir que allò era un caos i un no sé què, i tot brut i no sé quantos. Però bueno, que el cas és que a mi una cosa que em va agafar així com a generació nostra que viatgem més i així és dir, bueno, pues, jo vull experienciar les coses, no? I anar a veure que hi ha d'aquestes filosofies pues, in situ i conèixer els països i bueno, i amb això complicar-se la vida jo acabo el llibre dient que molt bé que he fet el llibre, però que em continuo complicant la vida, amb especialment amb alguns aspectes. Amb altres potser alguna cosa he après.
És que, deixa'm dir-te, és una... Em pots corregir, perquè és només una opinió personal, però segurament quan més viatges, quan més cultures veus, quan més maneres d'enfocar la vida tens, probablement t'emboliques la vida en fent moltes coses, però segurament la manera d'analitzar-les canvia, no? Relativitzes de manera molt més fàcil, segurament, no?
Sí, o sigui, la veritat és que aquí hi ha com un equilibri entre la hiperactivitat, o sigui, el fer molt et pot complicar la vida, però alhora l'estudiar molt i conèixer diferents cultures i així segurament et treu del radicalisme, de l'ego, de la polaritat, d'aquestes coses que ens acaben complicant molt la vida, no? Vull dir, avui el món està regit per gent que està amb unes polaritats i amb una ment bastant estreta, no? I quan un viatge i obre la ment i així, pues com deies, acaba relativitzant, no? I dient, bueno, però és que això que aquí em sembla tan important, pues igual a Cuba va d'una altra manera, i a Japó d'una altra, i a Vietnam d'una altra, i tot això, i el que vas llegint i el que vas aprenent, i això, pues et va donant com si, com uns recursos que al final, no sé, jo he entrat bastant i no sóc encara avi, però ja tinc 50 i algo, però amb aquesta idea de dir és que res és tan important, no?
Ja. Fixa't que és una cosa curiosa perquè acabes de passar per una paraula que per tota la gent que es mou una mica en el teu àmbit està molt present, que és l'ego, no? La lluita contra l'ego, probablement en el moment en què l'ego viu més entre signes d'admiració. És a dir, vivim a l'aparador de les xarxes socials, vivim que una cosa no existeix si no tenim no sé quants likes a la vida, no?
Sí, jo crec que estem en la cultura del narcisisme absolut i del like i de l'ego i de la dispersió. O sigui, estem, per una banda, amb la ment dispersa perquè estem sota moltíssims estímuls i volem totes les coses de consum ràpid i no ens fixem en res, ni amb les lectures, ni amb els audiovisuals, tot és molt ràpid, molt ràpid, molt ràpid. I a nivell pues, de la persona, pues, sí, el culte és la persona i l'ego, i fins i tot en el creixement personal hi ha aquest perill de que al final de tanto mirarte hacia adentro y ser tu propia lámpara y tots aquests discursos que manem, pues al final estem fent també un missatge d'individualisme. I jo crec que hi ha un individualisme interessant, que és el de la generació del meu pare i el Pepe i companyia, que és reinventar-se la vida i la llibertat, pues això està molt bé. Però ser tu i fer el que et doni la gana passant de tothom. Però això de construir-te un personatge perquè llavors et vegin i et posin likes, això és el que no té gaire sentit. No?
Fixa't que m'estic llegint un llibre en aquests moments, és que per una cosa que parles tu també, que m'ha cridat molt l'atenció, perquè és un tractat sobre el dol i l'absència, i parla de que moltes vegades intentem tenir moltes coses perquè sabem que nosaltres durarem un temps i marxarem, però en canvi aquelles coses que tenim nostres continuaran existint i d'alguna manera hi haurà gent que en recordarà a partir de la visió o la possessió de determinats objectes. A mi m'està encantant com a teoria, no? Tu fas una anàlisi molt interessant sobre aquesta diferenciació entre el que és ser i el que és tenir, no?
Sí, per on comencem? Sí, bueno, això és una cosa de l'Eric Fromm, sí. Que ho va parlar pues, fa molt temps, i que està clar que és més important el que tu ets com a persona que no els càrrecs que tu tens o les possessions que tu tens. Ara, la nostra cultura, pues, des de fa ja 60 o 100 anys, el que val és qui ets, càrrecs i el que tens, possessions i propietats. Però és que al final, quan te'n vas, que a mi m'ha tocat fer uns quants dols pràcticament de tota la meva família i ara, per exemple, he perdut a la mare de la meva filla i he passat pues, una vida on no ha estat fàcil, pues, jo m'he passat la vida recollint cases de gent que ha mort. I veient que al final t'obsessiones per tenir aquella col·lecció de llibres, tenir el no sé què i tal, i al final tot passa. Ara, potser sí que el que queda de tu és quelcom que no és material, que és aquella persona que era el Lluís o la Maria José o la Marité o qui sigui, que això és la memòria interessant, no? I al final és com una ànima inaprensible, que això és bonic, no? Jo crec que nosaltres també en vida, pues potser no hem d'estar tan obsessionats per tot el que tenim i dir, bueno, però jo qui sóc? I estic bé amb aquest cos i amb aquesta vida que estic portant.
M'ha recordat la pel·li de Coco, perquè la pel·li de Coco, efectivament, hi ha una cosa que és preciosa, jo tinc nanos, que és que un està viu mentre algú et recorda. No?
És que m'he anat, m'has llegit el pensament, perquè estava amb això, no? Jo també tinc una filla, vaig veure Coco amb ella, i penso que està molt bé poder parlar del dol amb il·lusió, segons com, i aquesta idea, doncs, de que sí, de que la memòria i... És això de tenir les coses en el present, no? El present pot ser polièdric i tenir moltes presències, no? O sigui, d'una banda pots estar amb això que és molt zen de esto es lo que es i no muntar-te pel·lícules, però de sobte pues, pots tenir pues, una presència d'algú estimat al teu costat en aquell moment perquè t'apareix, no?
Clar.
Vull dir, el Pepe i jo ens veiem i ens venen presències, no? Perquè, bueno, jo he crescut amb ell, jo era així de petit quan ell venia a Cinclaus, el punt d'unió és el meu pare, llavors és inevitable, no?
Clar.
Que això es doni.
Clar. El llibre parles d'un concepte que jo no havia sentit mai, la kenosis.
Sí.
Què és això?
Bueno, jo t'he de dir que això va sortir d'investigar, perquè jo tampoc ho havia sentit mai. Però és lo bonic de fer llibres o de fer articles per La Vanguardia o així. Mm-hmm. La kenosis és el vaciamiento del yo. I és interessant perquè, bueno, sí que des d'Aldous Huxley i companyia, això, ja sabem que la sabidoria perenne existeix i que al final totes les tradicions, ara li diuen contemplatives o totes les religions, o digue-li com vulguis, al final van a parar a dir el mateix.
Yeah.
El cristianisme, el budisme, companyia, estan dient el mateix. És una mica allò de Campbell, de l'héroe de les mil cares amb els mites, però és que les religions acaben dient el mateix. Després es barallen. Però bueno, la qüestió és que la religió pues, bueno, ens dona una part d'entendre que el jo no és important. I que, com en el budisme, es parla del desapego, no? Vull dir, pues, la kenosis cristiana i el desapego budista és exactament el mateix. I el que et diu és, treu-te aquest personatge, no és que hagis de matar l'ego i el jo, però buida't una mica d'aquest, que és un pesat, i així podràs veure, no? Sri Aurobindo diu, para poder ver, tienes que quitarte el centro de la imagen. I avui en dia estem... Pues en el centro de la imagen continuament.
Fixa't que l'altre dia parlàvem aquí al programa, nosaltres fem una tertúlia cada dia amb gent, imagina't, tots els partits polítics, tal, no? I dèiem, jo deia que a mi cada vegada, més que parlar, m'agrada escoltar. És a dir, perquè mentre parles no aprens, mentre que si escoltes t'estan podent oferir una manera diferent d'enfocar el món, perquè el problema, i d'això en parles al llibre, és que ens va ser en la vida tenint raó. És que tenim raó, és que nosaltres sortim de casa, ens aixequem i amb raó i anem assistint a tot un seguit de converses al llarg del dia en el que tenim raó sempre. I molt estranyament hi ha algú que sap trobar la manera en la que potser ens ho fa repensar una mica, però és estrany, no?
Sí, però al final això, mira, això de tenir la raó m'ho va dir un client meu, que a vegades pues, porto clients de meditació i sessions de respiració i així. Gran, 84 anys, no puc dir el nom, però molt savi, porta un mitjà de comunicació molt important i li vaig preguntar ¿por qué nos complicamos la vida? I em va dir això, ¿no? Porque queremos tener razón.
És veritat.
I és pues, una mica la batalla de l'ego, no? I fins i tot de l'intel·lectual o del professor o de... no ens donem compte o del comunicador o així i al final sempre ens estem enganxant amb, bueno, pues, jo tinc una idea sobre això i quasi ni escolto perquè estic esperant el moment de col·locar la meva entrada per demostrar que tinc raó. I si ets molt intel·ligent, manipularàs la conversa i guanyaràs. Ja veus quina tonteria, no? I el que et perds, que això és molt de la Gestalt i del Zen, és que, com tu deies, quan calles i escoltes, pues de sobte s'obren altres possibilitats, no?
I quan calles i no escoltes? És a dir, i si escoltem el silenci? Ho dic, una de les coses que a mi m'han semblat espectaculars de l'encíclica de Lleó XIV, jo no sóc religiosa, però una de les qüestions que m'ha semblat espectacular d'aquesta encíclica és que parla del silenci, de la necessitat d'aprendre a estar en silenci. Això és vital, perquè vivim al mig del soroll i ens hem acostumat a viure amb el soroll i sembla que ens costa sortir-nos, no?
Sí, aquesta és una altra de les bases d'aquest llibre. O sigui, la meitat d'aquest llibre va del silenci i del buit, que són conceptes molt similars, no? Saber estar en el buit i donar-te en compte que el buit no és el buit. El buit és l'origen de tot. I que des del buit és quan pots començar a entendre on estàs, qui ets, i des del buit també pots donar espai a lo nou. Però com sempre estem pues, amb la càrrega de la motxilla o del que sigui, i amb el soroll, i amb les idees, i amb no buidar i no fer silenci, pues, llavors ens trobem amb aquesta acceleració i amb aquesta bueno, forma de viure, de vida que al final et gastes, et vas desgastant una mica, no? Perquè no neteges, no deixes anar.
El repte, d'alguna manera, no és saber trobar el silenci enmig del caos? És a dir, recordaré clar, tota la vida una... Sí. Jo abans, fa anys, feia ioga. Practicava ioga. I me'n recordo que amb un gimnàs molt conegut, que tu coneixes perfectament...
Sí. Doncs, on soc professor.
On ets professor, efectivament... hi havia una classe de ioga, la que jo hi era, i al costat una classe de spinning. Amb la música...
A tope.
A tope.
Sí.
I em va agradar molt el que va dir aquella professora, no? Em va dir, és que l'autèntic ioga es fa així. És sabent trobar el silenci, no cal anar-se'n a la... Perquè hi ha un cert esnobisme en el món... Bueno, perdó, ara entraríem en un altre tema, però allò de... Anem a fer ioga i anem a meditar a la República Dominicana, clar. No et fots, si és veritat. O ens n'anem a Indonèsia, no sé què. Clar, és molt fàcil. El repte real és saber trobar el silenci al mig del caos, no?
Sí, jo quan m'emporto els grups a Índia, i el Pepe potser per això ara escoltant això no vindrà, justament una bueno, putada, si es permet la paraula, o això, o prova final que els hi faig, és que després d'haver estat 5 dies fent un intensiu dels chakras i el yoga i de més i d'això i tal, i el silenci i la meditació i tal, al final passem per Delhi i els porto al lloc més caòtic, més fastigós i més sorollós de Delhi, que clar, és al voltant de la mezquita, no? I és la prova final per dir tot això que has après, si no ets capaç de sostenir-ho aquí, ja pots marxar. I hi ha gent que entra en xoc i marxa, i de fet vaig tenir una tornada una vegada d'un d'aquests viatges amb problemes a l'aeroport de la resistència que s'havia creat. Ara, els que van passar la prova ja estan vacunats.
I van somrient pel carrer, no? Hi ha gent que va somrient pel carrer directament. Escolta, la meditació, tu ets profe de meditació, ets tot un expert en meditació.
Bueno, he escrit un llibre, practico...
Tot un expert, efectivament. Té la clau de les coses? El camí és la meditació?
No, és un dels camins. Però és que avui en dia volem les receptes aquestes, no? De dir, per a no complicar-se la vida, medita. Medita el que ens pot donar, que a més hi ha moltes formes de meditar, però per exemple, doncs per la ment dispersa, si vols enfocar la ment, meditar va molt bé. Perquè meditar t'ajuda a centrar-te. Una altra cosa que t'ensenya la meditació és el que parlàvem fa un moment, que és donar-li valor al badar, que això també ho defenso moltíssim, no? Que és, això li podem posar una paraula més així, més sofisticada, que és choiceless awareness, que diu el Krishnamurti, que és una consciència on no has de triar, perquè sempre estem triant, tu mires i pensament bueno, malo, no sé què, i pues, meditar també pot ser badàs, seus en un banc, et mires les fulles dels arbres, com passa la llum, què passa davant teu a la vida, i tot això certament ens ajuda, la meditació, a baixar les onades de la ment, l'agitació, però bueno, la meditació és una de les eines, hi ha altres, no?
Estava pensant en Juan Evaristo Valls, que té diversos llibres, és un filòsof i que té diversos llibres que van justament amb l'art de badar, d'alguna manera, no? De la pereza, no recordo els noms exactament, però
sí,
van per
però
aquí.
Sí, però això, el derecho de la pereza de la Farge, que això és un clàssic del 19, que és... És que jo defenso molt cada vegada més... no sé, bueno, ser un vagabundo del Dharma era una cosa que ja venia dels
temps. Ets un vagabundo del Dharma?
Això ve de la contracultura i de Kerouac. i que vol dir, pues, ets una mena de nòmada a la recerca del camí, i la gràcia, pues, no és saber quin és el camí, sinó fer el camí. Però és aquest concepte també de ser una mica dropo, ser una mica viure la vida. Jo he fet com una volta, a mi em van posar Alexis per Alexis Zorba. I jo va haver una època que era un tio molt serio, que si l'escac, que si anàlisis fílmico, que si no sé què, i em vaig cansar d'això. I cada vegada sóc més Alexis Zorba. I és més, pues, això, pues, pots badar, pots passar-t'ho bé, pots no ser productiu, però després ja veus la de llibres que surten.
Però fixa't que això que estaves dient, a mi el que m'ha recordat és la cançó del Serrat, no? Caminante no hay camino, se hace pues sí, camino al andar,
sí,
no?
Sí, però és que és això. Però és que és això. És que jo crec que més que el que hem de fer és el que hem de deixar de fer. Fem masses coses i volem masses receptes i volem masses metges, i també estem amb la cultura de la por a nivell de l'educació dels nens, de la gent gran, o sigui, estem...
I de les motxilles, no?
Clar, i tot això va complicant la vida, i les assegurances, o sigui, tu agafes, bueno, s'enfadaran, però tu vols
les
agafar...
Les assegurances,
un... No, vols agafar un avió i et fan tantes preguntes que al final dius, mire, no vuelo, o sea, es que entre quiere esto, y la maleta sí, la otra, tal. Mire, me quedo en casa i ja està, no?
Déu-n'hi-do. Però és, això de la motxilla fa que molta gent deixi de viure. Ja. És a dir, aquella cosa de, oh, és que m'ha deixat la meva parella i m'ha fet tant de mal, que no vull tornar a passar per aquesta història, o em va fer això, segur que tothom em farà exactament el mateix. Vivim amb por, no?
Sí, i altres, pues, som uns romàntics i així no es va.
Claro. Però bueno, som uns romàntics, però que en qualsevol cas està, des del meu punt de vista, s'està viu. És a dir, s'està viu encara que sigui per acabar el dia maleint la vida, però vivim, no? En definitiva.
I si no és allò del maestro Yoda de Star Wars, que aquest també importa, que diu lo de hazlo o no lo hagas, però no lo intentes, no? O sigui, la qüestió és estar viva i viu. I també la Bhagavad Gita t'ho diu, vull dir, sempre hay que estar en l'acció. No perseguir el fruto de l'acció, però estar en l'acció, no quedar-te... O sigui, abans jo parlava del no fer i de ser una mica vago, però bueno, dins de... està en el fer, no?
És curiós, perquè ara com vivim en una societat a la que necessitem posar-li etiquetes a tot, hem passat del moviment, crec que es diu FOMO, això la Glòria sempre m'ho explica, però jo me n'oblido sempre també, crec que és un moviment que es diu FOMO, que és no vull perdre amb res, ara hem passat a un altre moviment que crec que es diu HOMO, o algo així, o l'HOMO, no ho sé, l'HOMO no deu ser.
Fear of missing out i joy of missing out.
A veus, ho sap tot.
Vale.
Que és perdre-s'ho voluntàriament, no?
Poder perdre-s'ho o... Perdre-s'ho
voluntàriament.
Amb tot el plaer del món de perdre-s'ho tot. És a dir, no, ara arriben les vacances. Doncs en lloc d'anar-te'n a recórrer el món 435 països, doncs te'n vas, jo què sé, a sota d'un arbre, no? Amb 4 o 5 llibres.
O vas a la contra i et quedes a casa.
O et quedes a casa, no? Efectivament.
Sí.
És interessant, no? Com...
Sí, sí, és que l'altre dia jo parlava també de com en les vacances ens compliquem la vida, no? Perquè sembla que estem avançats a que hagis de fer mil coses, no? I que has fet, pues, he anat a Camboya, he tornat, he anat no sé què, he creuat, pues, el Pirineu amb burro, he anat amb bici a no sé on.
Bueno, però creuar
no,
el Pirineu...
No, això té un mèrit, vamos.
Perdona, això
no,
és gairebé un exercici de meditació total, no?
La idea era fer-ho per la lentitud i clar, tornar bueno, a veure's natural.
L'slow life total,
Hi ha una pel·li del David Lynch que va d'això, aquella pel·li del senyor que va amb una, em sembla que és una podadora de gespa que va creuant als Estats Units per anar a veure el seu germà. Straight Story,
Déu-n'hi-do.
La vida lenta.
Bueno, el arte de no complicar-se la vida. O sigui, ara tenim gent que està dient, vale, com he de fer això? És a dir, és evident que comprar-se el llibre és un bon començament. Veritat, fas tu una sèrie d'exercicis pràctics, no? Aquí al llibre.
Sí.
Si jo vull no complicar-me la vida, Alexis, què he de fer?
Pues primer dedicar un temps al dia a no fer i entendre que aquesta part del dia on no fas estàs sent molt productiu amb altres aspectes, no? O sigui, pues, dedica't a badar o dedica't a fer, li posen una paraula tècnica que és meditació informal. Meditació informal és, pues, dedica't a les plantes mitja hora al matí i no estiguis perdent més que per les plantes o pel gos o pel que sigui, i busca en la quotidianitat moments de deixar de fer, sobretot deixar de fer amb aquest codi en el que estem, del multitasking, de fer moltes coses, de que el cap va tota pastilla, tot allò que t'ajudi a enfocar la ment i anar a poc, pues seria una forma, no? I l'altra, pues, d'aquestes coses que hem parlat, no? deixar ja de voler tenir la raó i deixar ja d'estar sempre al centre. I...
Sobretot perquè no serveix per res.
Bueno, és que cansa al final, no?
Sí, és veritat. És veritat que cansa. Pepe, què?
Molt bé.
T'està anant bé? T'està semblant bé la conversa?
No, és que jo fa temps que això ho practico.
Ja ho practiques, això, eh?
Jo sempre he alterat les èpoques de gran activisme amb el silenci absolut, visquent sol a Menorca, a Buenos Aires, bueno, a una part d'Argentina, a l'Empordà... O sigui, ho he fet sempre.
És interessant perquè no sabem estar sols, eh?
Jo sí.
No, jo també, però diríem que costa, a la gent li costa molt fer coses sola, per exemple, no?
A mi em va tocar estar sol perquè, bueno, tenia uns pares molt curiosos, es van separar abans que jo naixés i van dir que per celebrar tenien un fill, i la meva mare...
Veritat? Això és veritat?
Això és veritat.
Que fort.
Això és històric, però que bueno, bo. Jo ho vaig portar bé perquè ja els vaig conèixer així, però clar, quan la meva mare amb 10 anys em va donar la llave i el duro i jo li vaig dir, esto mamá, ¿qué es? I diu, pues que ara ja ni canguros, ni leches, ni nada, que tu estàs aquí i jo vindré tard al teatre, però tranquil. He de dir que tenia una àvia, la senyora Arreguer, que la vaig estimar molt, i el meu avi, que em protegien, importaven el sopar i coses així, però sí, de nen em va tocar estar sol i després estava en moltes trobades d'aquests bojos i les seves converses intel·lectuals i així, i era una gran companyia.
Anava a dir, quina sort això, no?
Perquè... pues sí, perquè com a nen dius, ostres, este niño no está con otros niños, no? Pobrecito, que solo está. Però m'ho passava molt bé. M'ho passava molt bé i vaig aprendre moltíssimes coses, i el que sóc ara és gràcies a tot això, no?
A qui t'agradava jugar, tu, de petit?
A mi, a futbol.
A futbol.
I m'agradava molt jugar a la plaça d'Empúries amb el Xavi i el Cristian, el del Mesón del Conde i la Forestal, i també els de l'Escala, vull dir, jo m'he criat molt allà dalt, i fer aquestes coses, pues, de no sé, trencar vidres...
I a la vidrera, amb dos gossos,
sí.
I perdent-s'hi sol, amb una... amb un bosc.
Sí,
jo me'n recordo haver-ho vist,
sí.
Amb la Pilar.
Sí. I em venia a buscar l'àvia, la senyora Regué, jo estava dins de la caseta del gos.
Escolta, per què sempre que parles de la teva àvia li dius la senyora Regué? És que em fa molta gràcia.
Bueno, perquè el senyor Regué i la senyora Regué eren, com molt, eren molt així, no? A veure, era...
Però tu a la teva àvia li deies senyora
no,
Regué?
No, 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 home, no. El que passa és que la reivindico, perquè en el llibre veus que posa Alexis Racionero Regué, i sempre em diu Alexis Racionero, i sempre es parla del meu pare. I al final, pues, he com de reivindicar, no? I és una mica per aquests avis i també, com el Pepe sap, perquè la meva mare també va ser una activista feminista, contracultural, l'autora del California Trip, i bueno, són també professora de teatre i així, no? Però bueno, també perquè la imatge que tinc de l'àvia és que ja era molt senyora.
Ja, no hi ha cap mena de dubte. Molt bé, i l'art de no complicar-se la vida, Alexis Racionero Raque. No sé si et vols quedar o has de marxar.
Em quedo una estona.
Et quedes una estona,
sí,
no?
Em quedo una estona.
Hem de fer una pausa, m'imagino. No, doncs feu una pausa molt breu, i ara... quan tornem de la pausa ens endinsarem en la vida d'aquest home que avui és el darrer convidat d'aquesta temporada del Pepe Ribas, un home especial que fa coses especials de les que anem a parlar a continuació. Una pausa molt breu, tornem ara.